Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I anem a parlar d'autoobesitat. No, sí, quan parlem d'autoobesitat no és self-obesitat, és a dir, obesitat humana aplicada a nosaltres mateixos, sinó als vehicles. Els vehicles. Clar, tu ara vas pel carrer i veus un cotxe ja clàssic, un Renault 4, un 4 lates, i el compares amb un cotxe, pràcticament amb qualsevol cotxe del pàrquing actual, i veus que els cotxes del pàrquing actual, ostres, en tamany són bastant més grans que els que hi havien abans, però bastant més grans que el 850, l'R4, etcètera. I és que sembla que cada any que passa, o cada dos anys, els automòbils creixen una mica més, i això comporta problemes, sobretot a l'hora d'aparcar. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Bé, doncs encantat que estiguis aquí. Parla'ns d'aquesta autoobesitat, o cotxeobesitat.
O obesitat vehicular, no?
O obesitat vehicular, també, correcte.
Sí, els cotxes són cada vegada més grans i pesats. Segons els experts, creixen, això de créixer ja ens entenem, eh?
Sí.
A raó d'un centímetre cada dos anys. Però, i aquí ve també el quid de la qüestió, efectivament, les places de pàrquing continuen tenint, en molts casos, les mateixes dimensions de fa dècades, t'ho imagina't, un edifici que es va construir fa 40, 50... anys,
sí, sí.
Amb aquella mida de
cotxes,
llavors,
clar,
no és... i ara les que, no? Les mides les que tenen els cotxes,
sí, sí,
actuals.
No entren.
I, evidentment, aquesta desconnexió genera problemes de mobilitat i també d'accessibilitat, especialment en ciutats com Barcelona, on molts aparcaments són antics. Es dona la circumstància de que, bueno, el cotxe igual hi entra, però després com surt? No hi ha possibilitat, fins i tot,
d'obrir la porta. Per
la porta. I s'han donat, correcte, casos de que s'aparca com es pot, o es posa el fre de mà, s'encara el cotxe i després, clar, fins i tot amb aquestes circumstàncies. Doncs bé, hem parlat amb el gremi del motor. Segons el seu secretari, Joan Blancafort, aquest augment de mida no és casual, sinó que respon a diversos factors. Les preferències dels consumidors, volem cotxes grans perquè,
clar,
ens donen, no, com sensació de seguretat, les tendències del mercat i també les exigències tècniques i de seguretat. Que si híbrid, que si amb motor elèctric, que si amb 20.500 prestacions més, i això, evidentment, ocupa un espai.
De molts edificis de la ciutat de Barcelona, però com molts indrets de Catalunya, doncs tenen a l'espai que tenen, perquè ja estan fetes. De fet, amb les noves normatives de construcció, això es va solucionant. Però el que es refereix al que està passant amb els vehicles, doncs ens trobem bàsicament que tres qüestions diferenciades. Una seria, feia una preferència per part del consumidor per als tot-terrenys, diguem, i per el que són els crossovers. Per un segon costat estaria una tendència de mercat. I després també per exigències tècniques, eh?
I és curiós, eh? Volem cotxes grans, però en canvi no neixen criatures, les famílies, no?
Sí,
cada,
sí,
cop són més reduïdes,
eh?
Però
correcte,
els cotxes cada cop més grans. I és el que et deia, eh? Els vehicles actuals també incorporen més tecnologia, sistemes de seguretat, aquestes motoritzacions híbrides o elèctriques que requereixen també més espai, i tot plegat fa que els vehicles creixin en dimensions i també en complexitat. Amb tot, Blancafort adverteix que la compra d'un vehicle, tenint en compte totes aquestes circumstàncies, ha de ser una decisió molt meditada. Tenint en compte també qüestions pràctiques que poden semblar nímies, però que són importants, com l'espai disponible per aparcar.
Que la compra del cotxe és una, ha de ser una decisió raonada. Raonada per, precisament pel motiu que estem exposant, no? Que està més relacionat amb si el vehicle que t'adquireixes tindrà espai suficient en la plaça de pàrquing. Però bé, bueno, també hi ha moltes raons de quan compres un vehicle. Has de saber que aquests vehicles són evolucionats, que incorporen també nous elements de seguretat i d'autonomia.
I aquí parlem de problemes per aparcar en un pàrquing públic,
sí,
però què passa també en les comunitats
de
veïns, eh? Això també pot ser el seu què?
Amiga.
Places, pàrquings que es van construir fa uns anyets, que són petites, i ara, clar, amb aquests cotxes, què fem?
Baralles i conflictes entre veïns.
Sí?
I aquest és el què? Aquest és el què? I per què anirem ara, gràcies, Yolanda? Perquè, tal com m'explicava molt bé, clar, si són construccions de fa uns anys, els pàrquings estan calculats per l'R4 que jo comentava abans, pel 4 lates, i no per un SUV tal com es venen avui, que són molt abundants. Com es gestiona això, aquests problemes, dins de les comunitats de veïns? Com va el tema? En parlem amb el senyor Rubén Llach, que és vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i també és administrador de finques exercent. Rubén, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. És cert, aquesta percepció de l'autoobesitat, escoltes, cada cop són més grans, eh? És increïble.
Sí, sí, sí. Els hàbits socials i la idiosincràsia de les famílies i de la forma de viure va canviant al llarg dels anys. I la construcció d'habitatges i d'annexes, com són les places d'aparcament i trasters, són un reflexe dels canvis d'hàbits. Una de les repercussions és l'augment del tamany dels vehicles i el problema el tenim quan hi ha aquest decalatge, no? És a dir, si tu ara compres un edifici d'obra nova, molt probablement el disseny dels tamanys de les places siguin més acords o més adients als tamanys dels cotxes actuals. El problema és també quan volem ocupar un habitatge que té un edifici plurifamiliar la planta sota construïda als anys 70, 80 o 90, on els cotxes eren del tamany que tenien.
Clar, llavors aquí és on entra el què. Reflexionava sobre l'augment de conflictivitat veïnal en aquestes places comunitàries, perquè, clar, els cotxes són els que són i les places són les que són. Ha augmentat aquesta conflictivitat?
Sí, 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 es va observar certa conflictivitat i clar, l'administració de finques, una de les seves tasques fonamentals és la de mediació i sempre intentar per la via del consens. S'ha d'entendre que la norma està claríssima, és a dir, tu pots ocupar la teva plaça amb vehicle o vehicles, bicicleta, motos o cotxes, dintre de les marques. I si t'has comprat un cotxe gran, ho sento molt, en principi no pots ocupar zona de maniobra. Ah. O zona de pas. No es pot fer. Què passa quan...
És a dir, perdona, no pots sortir de la ratlla pintada.
No, clar que no, clar que no. Sí, sí, és com a casa teva, no? És a dir, si tu tens casa teva i acaba el replà, tu no pots obrir la porta i com que
tens un replà molt gran... Entenc.
El que és molt evident als habitatges no ho és tant pas a les plantes subterrani d'aparcament, perquè, clar, com que no hi ha una paret que delimita la meva plaça amb la del costat o de sortir, i si ja m'he canviat de cotxe. Jo hem arribat a trobar situacions, recordo, una comunitat de Terrassa,
sí.
obra nova, o per baixar al Parc Sant Jordi, a prop del Parc Sant Jordi, al carrer Volta, sí. És una mica en casc antic i, per tant, es va embotir aquell edifici i les places de pàrquing donaven les que donaven. Un senyor va comprar un pis i tenia un cotxe molt gran. Què va fer aquest senyor? Doncs es va comprar 3 places d'aparcament i aparcava el cotxe de forma transversal. Jo, per mi, em va impactar, no? Perquè, escolta, quina persona que entén que el seu cotxe, molt gran, no cap amb la plaça que hi havia i, per tant, no vol tenir cap conflictivitat. Malauradament, no tothom té aquesta capacitat, no?, de comprar primer, que llavors no hi ha disponibilitat o la cartera no dona per comprar 3 places.
I llavors, entenc que la comunitat pot impedir que un cotxe d'una mida gran, doncs, o que sigui massa llarg, o que surti d'aquestes línies, podria impedir l'aparcament d'aquest cotxe?
Sí, sí, clar, dret a llei, sí, sí. El problema quin està quan... és que només em passo una miqueta, no? És a dir, em passo un pam, és a dir, molts de nosaltres a les nostres places, doncs, potser ens passem 10 centímetres, no? 15 centímetres. Aquí es tracta de veure si aquest accés, escolta, el que deies tu abans fa un moment, impedeix la maniobrabilitat dels vehicles al costat. I, com sempre, si ens parlem, que és una cosa que s'està perdent a les comunitats, escolta, parlar amb el veí, és a dir, escolta, mira, Joan, em passa això, tu podries aparcar una miqueta més a la dreta, tu podries aparcar el cotxe d'una altra manera, un percentatge altíssim de problemes es solucionen i es poden solucionar amb una simple conversa clàssica, cara a cara, no a través de l'administrador, que això ho complica tot molt, cara a cara directament amb els veïns, i deixar els conflictes per aquelles coses que dius, escolta, m'acabo de comprar un cotxe que em passa mig metre de la plaça i que, a més, no només que passa mig metre, perquè si passa mig metre i no perjudica ningú, el tarannà normal de la comunitat és que no es faci res. Almenys ja sabem que el Joan té un cotxe molt gran, però s'hi ha el racó...
Si no molesta, no hi ha problema.
No molesta, no hi ha problema. És el que passa. Però sí que hi ha, de vegades, la conflictivitat quan la persona diu no, jo tinc una plaça de 4 metres i un cotxe de 5 metres i mig, o una furgoneta.
Entenc. I llavors, en comunitats, per exemple, es pot repintar el pàrquing per ampliar el que sigui possible? Si és possible fer-ho, es pot fer? Va, anem a repintar les places.
Amb consens, sí, tant, clar.
Aquí no hi hauria problema. Consens,
no hi hauria problema. El que caldria veure és el projecte original, tenir clar les mides i llogar, doncs, contractar un arquitecte tècnic o un enginyer que analitzi si la nova extensió de les mides És compatible amb la maniobrabilitat normal i corrent dels propietaris dels aparcaments i després sotmetre a votació amb la Junta General de Propietaris.
Entenc. Bé, ja per acabar, quines recomanacions s'està donant des del col·legi als administradors per gestionar aquests conflictes de centímetres de més dels cotxes, abans de que acabin en advocats o així?
Sí, el primer és el que deia abans, és seure de cara a cara i no fer servir, és a dir, els administradors de finques, una de les seves facetes més valuoses és la mediació, i parlo de la mediació en general, a part nosaltres tenim un centre de mediació, no? Però la mediació del dia a dia, del que s'ha fet tota la vida de seure cara a cara i parlar, és la millor solució. És a dir, les persones, moltes vegades, malauradament, quan ens posem al darrere i li enviem el missatge a l'administrador perquè sigui el nostre defensor, i això no acaba funcionant, no ens senta bé que un conflicte privat comenci a escalar-se i altres persones en tinguin coneixement. Llavors, sempre nosaltres recomanem, escolta, parla amb el veí, no tinc el telèfon, ja li demano jo i us provoco, és que no sé què dir, escolta, veniu al despatx i ho parlem tranquil·lament i busquem solucions.
D'acord.
Aquestes, quan comença bé, acostuma a acabar bé. Quan ja comencem denunciant i fent una denúncia a l'Ajuntament i posant una demanda, ja ho comencem tot pel revés. Per tant, la recomanació és seure i parlar i dialogar amb el tarannà i la voluntat de buscar solucions.
Amb bona voluntat, bàsicament.
Totalment.
Doncs, senyor Rubén Llach, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i també administrador de finques exercent, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
A vosaltres, el dia.
I aquesta és la situació que poden tenir algunes comunitats, bàsicament, sobre el tema, sobre aquest tema. No sé si t'ho he tingut aquest tipus de problema. Segurament, ja no només en comunitats, sinó en pàrquings privats, quan arribes, segurament no serà el primer pàrquing que arribes i dius, ostres, aquesta plaça, no sé, I no sé si ho tindríem més fàcil per repintar encara que sacrifiquin unes quantes places de pàrquing. No sé. Però és un què. És una qüestió i un detall força interessant, Va, que de seguida parlarem d'una manera, una forma que ara mateix hi ha, que ara mateix s'ha posat en marxa i que de seguida en parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, sobre la necessitat, la manera i la forma que s'està fent a la Universitat de Lleida, que ha implantat una solució per impedir el consum de drogues als lavabos. De seguida en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Parlem de la solució que ha trobat la Universitat de Lleida per evitar la drogadicció, que la gent es drogui als lavabos de la universitat. És una d'aquestes solucions que criden força l'atenció. Mireu, és instal·lar una llum blava als lavabos. Aquesta llum blava impedeix el consum de drogues, o almenys ho redueix. No diré impedir perquè seria un què, però ho redueix. Sobretot les injectables, les que s'injecten. I per què, pensareu, una llum blava i què té res a veure? Doncs és un objectiu tècnic, però és molt senzill, eh? I a més, implacable. Sota aquesta il·luminació blava, les venes superficials del cos es tornen pràcticament invisibles. Són molt difícils de trobar. I això dificulta, doncs, moltíssim que algú pugui punxar-se a dins, en aquest espai, no? Perquè aquesta llum no deixa trobar aquestes venes, no? La Universitat de Lleida ha pres aquesta decisió després de detectar la presència reiterada d'una persona aliena al centre que utilitzava els banys de la planta baixa, els més propers al carrer, per consumir, en aquest cas, per injectar-se, en aquest cas, no? La Mariona Ferrer, vicedirectora del Campus Sostenibles de la Universitat de Lleida, ens ha explicat que han optat per aquesta solució ràpida basant-se en l'èxit que ja van tenir fa temps a la Facultat de Medicina.
Darrerament havíem detectat algun cas d'una persona que externa a la Universitat de Lleida que venia a consumir els banys d'aquí de l'edifici del rectorat, concretament a la planta baixa, i com que coneixíem l'experiència d'anys enrere que a la Facultat de Medicina ja s'havia detectat un cas similar i van instal·lar llum blava i va funcionar, doncs abans de Setmana Santa van prendre aquesta decisió d'instal·lar aquest tipus d'il·luminació com a eina dissuasòria i immediata. I bàsicament sobretot per protegir la comunitat universitària i l'espai, que no oblidem que és un espai públic.
Clar, és un espai públic i no oblidem una cosa, és una persona aliena a la universitat en aquest cas. Però per què? Doncs és molt fàcil, perquè en aquest cas les portes de l'edifici, com és habitual en el mode acadèmic, doncs romanen obertes durant tot l'horari lectiu i no hi ha uns controls d'accés. No hi ha uns controls d'accés, és un fet que facilita l'entrada, doncs, de persones externes en aquest cas, no? Clar, de moment la mesura només s'ha aplicat en aquest punt crític del rectorat, hores d'ara, eh? I aprofitant abans que ho teníem parlant amb adolescents, s'ha desplaçat una mica més el Sergi Tor i el tenim al costat del lavabo amb fluorescents blaus de la Universitat de Lleida. Sergi Tor, bon migdia.
Doncs bon migdia, José Miguel. Sí, som davant d'aquest servei de la Universitat de Lleida. Aviam, és el servei masculí, eh? Hi ha dos serveis, el que seria, doncs, l'entrada de l'edifici rectorat de la Universitat de Lleida, que està gairebé al vell mig de la capital lleidatana, i es trobaria, doncs, al servei de la dreta de l'entrada, i el que és el servei masculí, hi ha, doncs, aquests fluorescents molt blaus, i ho podran veure també a la nostra web, i tenim aquí l'Isaac, que acaba de sortir. Isaac, hola, bon migdia.
Bon dia, bon dia.
Bé, què t'ha semblat la teva entrada i amb els fluorescents blaus?
És el primer cop que ho veig i la veritat que és bastant impressionant, la veritat. No, ho he vist a les xarxes socials, sabia que estava així, però impressiona més quan ho veus en persona, la veritat.
Sí, sembla que entres en una discoteca, no?
Sí, més que en un lavabo d'universitat, sembla que entres en una discoteca, sí.
Val. Saps el per què s'ha fet?
Sí, tinc entès que espera que la gent no... Bueno, la gent que ve aquí a drogar-se, que no sabia que passava això, però clar, sembla que passa, perquè no es trobin les venes i no ho puguin fer.
Sí, se sembla, clar, sembla increïble que s'hagi de fer això, sí, pel que estava,
sí,
passant.
Si algun cop he entrat aquí he vist alguna cosa peculiar. Sí? Soroll raro, sí. Sí.
Què veies, els sorolls?
Un soroll particular. Estàs al lavabo i sents al cantó algun... coses que no hauries de sentir.
Vaja, home.
Però fora d'això, res.
Per tant, tu trobes encertada aquesta mesura?
Bueno, si s'ha de fer, sí. Sí, sí. Ara em sembla una mesura una miqueta desesperada, no? Si s'ha d'arribar a aquests extrems per evitar aquestes conductes, una miqueta...
Clar, el que s'hauria de fer és evitar que hi hagués, sí, persones que ho fessin, no?
Això correcte, és com, correcte.
Això és com dir, aquí no vinguis.
Una mesura desesperada, sí. Però, aquí, bueno, al final...
Aquí no vinguis, molt bé.
Clar.
Però aniràs sempre amb aquest servei o aniràs a l'altre que...
No, això m'és igual, El que vingui més a prop.
Isaac, gràcies.
Perfecte.
Així estan les coses. A la Universitat de Lleida, José Miguel, sí, en aquest cas, sí, els fluorescents, perquè les persones que venien a injectar-se droga a les seves venes, fluorescents blaus, no vegin les seves venes i no vinguin.
Clar, Oi, llàstima, perquè estava interessant saber quins són els sorolls estranys que escolta l'Isaac als lavabos de la universitat. És una qüestió, no ha entrat en precisió, però quin tipus de soroll seria aquest que escolta? Tot sigui, sembla que la mesura ja està contrastada, perquè ja s'havia posat en marxa a la Facultat de Medicina amb èxit, i bé, és una solució realment curiosa i que crida l'atenció, amb un tipus discoteca, com explicava l'Isaac. Bé, que de seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis aquí a COPE Catalunya i Andorra. Però abans heu de saber que hi ha un augment, per acabar donant dades sobre tot el que explicava el Sergi Tor, que els estudis sobre usuaris de drogues, per via parenteral, vull dir, injectades, doncs són conductes del risc, perilloses, i aproximadament entre el 30 i el 40% dels usuaris de drogues injectables comparteixen jeringues, encara, o material d'injecció. I això, doncs, comporta tot el perill que hi pot suposar, a més de totes les qüestions afegides d'aquest tema. Bé, a punt d'arribar a 2:15, com explicava. Ja a 2:15 actualitzarem la informació de servei, serà el temps, el trànsit i l'actualització dels titulars esportius amb la derrota del Barça a l'anada de quarts de finals de la Champions, amb molta polèmica, tot s'ha de dir, eh? Va, que de seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era de la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. És el moment de fer un repàs de la informació de servei i l'actualitzem començant per la meteo. I si parlem de cara aquesta tarda de dijous, el que esperem és pols en suspensió. Hem començat al matí amb boires. Boires que encara aquesta tarda es poden mantenir a darrera hora davant de la costa catalana. Bàsicament, costa central, Maresme i Costa Daurada. Pols en suspensió que farà que el dia brutegi, però bàsicament és un predomini del sol i algun núvol despistat. De pap al matí, 3:15 del mateix. Serà un dia bastant bastant més clar, amb un inici de boires en aquestes zones que comentava abans, les mateixes, tant Maresme, Costa Central possiblement, parlem també del Garraf i Costa Daurada, ben bé fins a Delta de l'Ebre no acabarà de quaixar aquesta boira que s'anirà aixecant. Les temperatures altes, pujant, tant les mínimes com les màximes. Tot això ho tindrem així fins a dissabte, que començaran ja a aparèixer doncs núvols per ponent, i núvols que s'aniran doncs fixant i que aniran en augment de cara al diumenge. I diumenge, entre la nit de dissabte, diumenge, ja començarem a tenir o a notar una davallada força important de les temperatures. Fins aquest moment, doncs, sol i buen tiempo, podríem dir així, si és que no li fas gaire fàstic a la pols de suspensió. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general parlem de relativa calma ara mateix en aquesta xarxa viària. Per exemple, vies que envolten Barcelona, la veritat és que els veiem força tranquil·les. Sí que hi ha alguns trams de les rondes, evidentment, que poden anar més carregats. On hi tenim una incidència és a l'autopista AP7, a la zona de l'Ametlla de Mar. Hi ha un carril tallat en direcció sud a causa d'un vehicle avariat. Això està provocant aturades de prop de 6 quilòmetres. Per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 sí que hi ha cua important, de més de 6 quilòmetres entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, com et deia, en direcció sud, és a causa d'un vehicle avariat. També, com et deia, de moment, a la resta de la xarxa viària, la circulació la veiem força tranquil·la.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb l'Alberto Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, què tal? Bona tarda a tothom.
Ai.
0-2. Suspiros d'Espanya.
Ai, quin partit ahir, del Barça.
Quin gran partit de la Lliga de Campions, on el Barça no va estar a l'alçada, li va faltar gol, entre d'altres coses, al conjunt blaugrana. S'està queixant el Barça molt de l'arbitratge, de l'àrbitre romanès, i estem pendents de si al final fa pública una queixa o fa una queixa formal al conjunt blaugrana, que crec que aquestes queixes, perquè l'Atlètic de Madrid ho va fer, perquè l'Espanyol ho acostuma a fer molt, crec que serveixen de poc.
Pataleta.
Per marcar terreny, sobretot de cara a la teva afició, potser pensant que puguis influir, perquè hi ha un partit de tornada dimarts de la setmana vinent on ha de remuntar el Barça. És un dels grans arguments de la jornada, que tindrà continuïtat i desenvoluparem a partir de les 3 i 5 minutets, però estem, com qui diu, a les portes, ens movem entre el ritme que marca la Lliga de Campions i també la nova jornada de Lliga, on estem a les portes d'una nova jornada on demà tenim gran partit per obrir aquesta jornada, és el Real Madrid Girona, i a aquesta hora està parlant el tècnic del conjunt català, Michel Sánchez. Escoltem el que està explicant a la sala de premsa de Montilivi.
Abans o després, o ha jugat abans o jugarà després. Miro el partit i jugar al Bernabéu mai és fàcil, tot el contrari. Lo normal és que sigui un partit de patiment. I hem d'anar en aquesta sensació de que patirem molt, perquè el Real Madrid lidera en la classificació moltes coses d'atac, de recuperació de pilotes, de xuta a porteria. És un equip que pot ser, en el Barça, els dos equips que és més difícil jugar amb ells, contra ells, i és així. No hi ha moments bons per jugar al Bernabéu. Lo que sí podem fer és tenir controlat lo que podem fer nosaltres, que és fer un partidàs com a equip. Ser capaços de tenir una mentalitat top i de patir junts. I ser capaços de mirar cap endavant quan sigui possible.
Paraules de Michel Sánchez, el tècnic del Girona, que ha agafat oxigen després de la victòria per la mínima el dilluns davant el Villarreal. No hi serà Benat en aquest partit, que ha dit adeu a la temporada. És dubte Blind, i sí que pot estar o podrà estar demà un altre dels damnificats del partit contra el conjunt de la Plana, Arnau Martínez. És bon partit perquè el Real Madrid està lluny del liderat de primera que té el Barça, i per què no està pensant en la remuntada a camp del Bayern de Múnich el dimecres,
un partit clau,
de la setmana vinent. O sigui que veurem si pot treure alguna cosa positiva al Girona. I el tercer gran argument de la jornada és el bàsquet, perquè avui el Barça viatja a Mònaco, té partit demà, penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga. Està fent-se viral, perquè utilitzem aquesta frase,
sí,
avui en dia.
És la que està de moda, fer-se viral, correcte.
El que va dir l'altre dia Xavi Pasqual, el tècnic del conjunt blaugrana, després de perdre contra el Panathinaikos. Veurem què passa la temporada, veurem què passa la temporada vinent, veurem qui està o si estem la temporada vinent. Llavors, avui li preguntarem novament a Xavi Pasqual, un Barça que ha de guanyar demà per mantenir opcions de ser al play-off i per no veure com es dilueixen les opcions del play-in, que ens pot sonar molt estrany, però és una segona oportunitat per entrar al play-off, però havent de jugar encara més partits, que si tenen un calendari força carregat ja els equips que disputen competicions europees, doncs encara li fiquen més.
Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, que vagi molt bé.
Igualment, que tinguis una molt bona tarda.
Igualment, què tenim ara?
Doncs mira, ara parlarem de l'estació de la Sagrera.
Home, l'han començat a derruir ja, o no?
Exacte, d'això en parlarem perquè hi havia part dels veïns que estaven d'acord amb tot això, ho veien amb bons ulls, però d'altres, sobretot els que tenen una sensibilitat històrica del barri, optaven més per una integració de l'edifici dins del barri.
Jo que agafo cada dia els túnels i que he patit també aquestes obres de la nova estació de la Sagrera, fixi's que no tenia clar fins que ho vaig llegir l'altre dia, que encara continuava en peus, aquesta estació.
Estava en peus, sí. Home, tot té un què, tot té un sentit. Suposo amb la complexitat de les obres de fer una obra com aquesta i després també la sensibilitat de que estem parlant d'un edifici centenari que un cop enderrocat només veurem en fotografies i que també és part del barri que pot explicar la història del barri. És a dir, en funció de com ho enfoquis tens totes les versions possibles.
Doncs m'interessa molt perquè, ja li dic, no tenia present que estava de peu l'estació de la Sagrera, que juntament amb el que va dir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que el metro ha d'arribar a Mataró...
I a Castelldefels.
I a Castelldefels també, són dos dels titulars de la setmana. Em quedo escoltant, senyor Cruz.
Gràcies, Albert. Més titulars esports quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, doncs, el que em va explicàvem, de seguida en parlem d'aquesta situació amb l'estació de la Sagrera aquí a migdia, Cope, a Cataluña y Andorra.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Herrera en Cope viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en Cope.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com som de sensibles al patrimoni? És una pregunta que va en funció de les èpoques. Després, quan sabem que un edifici s'ha d'enderrocar, un edifici que té uns certs anys, em refereixo, s'han d'enderrocar o no s'han d'enderrocar? En funció de què considerem que un edifici és útil conservar-lo o no? És el que està passant amb l'estació de la Sagrera, que bàsicament ja està... ja s'enderroca, bàsicament, està més que decidit, encara que hi ha veus al barri que, bé, els hi dona igual, hi ha d'altres veus al barri que, bàsicament, estan a favor de tot això perquè hi ha una unificació, i d'altres veus que opten per un manteniment, o optaven, perquè ara ja és inevitable l'enderrocament, per un manteniment del patrimoni i de la sensibilitat d'un edifici que ara mateix té 100 anys. Allà ha estat el Guillem Castro. Guillem, com estàs? Benvingut, company.
Bon dia.
Ahir ens feies 5 cèntims del tema, sí. Perquè vas estar calentito del que estava passant allà, perquè començaven les obres d'enderrocament. I què ens pot explicar d'això?
Pues, bàsicament, per molts dels veïns de la zona, aquestes obres impliquen una millora a la seva vida i sobretot a la vida del barri. Perquè pensa que aquesta zona de la... on està l'antiga estació, sí. És una zona que està dividida en dos, que divideix en dos el barri, i per tant aquestes dues zones són dues zones mortes, segons els veïns. Llavors és una millora que es nota.
Ah, llavors els veïns estan a favor?
Sí, la majoria...
Almenys amb els que has parlat tu, no?
Sí, sí, però també tenim veïns que es queixen. Per exemple, tenim el Felipe, que pensa que són unes obres que porten massa fent-se, encara que no hagin començat.
Pues que això que tarda molt, havien d'estar acabades ja, però bueno.
Pues aquests primers passos que es van seguir van començar ahir, i
ha estat un sospir, sí, el sí, Felipe, sí, sí. Obres que havien de començar, però bueno,
sí, no,
una
no,
declaració de pes impactant.
Bueno, bàsicament ahir es va començar la cirurgia prèvia, que, com es va anomenar, que va ser la retirada de l'amiant i l'enderroc de tota la part interior de l'estructura, i a partir del 13 d'abril començaran les obres de veritat, no? Més ben dit, que serà quan les màquines comencin a tirar tot a terra tota la façana exterior i tota la infraestructura, que és el que podem veure nosaltres, bàsicament.
Mm-hmm. I què més t'explicaven? Hi ha algú que t'explicava alguna cosa més?
Doncs mira, vam parlar també amb el Jordi, que és un del barri, és un home que viu al barri també, i ell pensa que encara que sigui un monument històric, formi part del patrimoni cultural del barri, ell pensa que al final és una obra que farà millorar la vida del barri.
S'està perdent una mica el patrimoni, no?, del barri. Cada vegada s'està preservant menys les figures, monuments, edificis o el que sigui, històriques. I bé, per una part millorarà el barri, li donarà més valor, però per l'altra el perd... a nivell patrimonial.
Encara així, el Jordi no era l'únic, eh? O sigui, vaig trobar-me molta gent que pensava igual que ell, o sigui, considera l'antiga estació com un monument o una infraestructura que és molt important per la vida del barri.
O sigui, bàsicament, amb els veïns que t'has creuat o has pogut parlar amb ells, bàsicament estaven a favor de tot això, de que s'enderroqués l'edifici.
Sí, cas, bàsicament, no? Perquè és que, com t'he dit abans, els hi millorarà la vida i a sobre els hi ampliarà el barri. I deixarà de tenir dos zones mortes.
Doncs, Guillem, gràcies.
A tu.
El cas és que no tothom està d'acord perquè, si mires a la part històrica, ho veuen això com una pèrdua de patrimoni que només es podrà trobar en fotografies. Parlem amb el senyor César Aguado. El senyor César Aguado també és veí del barri, és investigador i historiador i, a més, membre de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic. César, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Tu, digues.
Sí, sí. No, digues.
Anava a dir, tu com a veí i historiador investigador de la zona... Com veus o quina opinió tens de la decisió d'enderrocar l'edifici de la Sagrera?
A veure, estem completament en desacord perquè és un patrimoni comú de tothom, perquè estem parlant de la cultura, la mobilitat. Quan pensem en tirar una església a baix, mai se'n sacut, perquè és un patrimoni històric de tot el veïnat, de tota la ciutadania. Quan pensem en tirar una xemeneia industrial o algun palau del centre de la ciutat, no se'ns fica al cap que pugui passar això, però quan parlem d'una gran estació que està més d'un segle, l'estació Mercaderies de Barcelona, no pensem que també és un patrimoni social-cultural que es pot utilitzar per altres usos, evidentment, com ja deies. Això ve d'una desídia de l'administració, perquè això es podia haver protegit perfectament. Hi ha instruments, com a mínim, el bé cultural d'interès local garanteix com a mínim les façanes i a vegades fins i tot estructures. Mm. Però en aquest cas el que faran és enderrocar-lo completament, senzillament perquè l'Ajuntament no ha optat a protegir-lo.
Clar, César, hi ha altres edificis com, per exemple, l'estació de la Magòria, en aquell cas, mm-hmm. que era dels Ferrocarrils de la Generalitat, que aquests edificis, com és una estació, que ara no ho veus com una estació perquè fa molts anys que està integrada dins del paisatge, però es va conservar l'edifici pel seu valor arquitectònic. Mm-hmm. Per què no ha passat això amb la Sagrera? Per què aquesta manca de sensibilitat?
A veure, aquí s'han ajuntat moltes coses, no sóc un expert en la qüestió, però jo crec, i això ja ho diran altres també, que Adif ha allargat molt aquests terminis, l'Ajuntament amb la planificació, però mai hi ha hagut una sensibilitat de dir a veure quines coses hi ha aquí que s'han de protegir. I millor poso un altre exemple. En l'entorn, més o menys el que seria el carrer Prim amb la via del tren, precisament una mica més enllà, hi ha una masia que fa uns 15 anys que intentem protegir, que es diu Can Riera.
Sí.
L'Ajuntament hem tingut reunions, jo com estic en un centre d'estudis d'aquí del barri de Verneda, que està en el límit a l'altra banda, però que estem al mateix espai, hem tingut reunions demanant la protecció, sense la protecció encara que sigui encara una propietat privada perquè no continuï enfonsant-se algunes parts de la masia. L'Ajuntament compta que aquesta masia, quan s'acabi tot el tema de l'estació i quan comença a urbanitzar, dins d'aquell barri de Nou de Blocs quedarà com a centre cultural, però mentrestant es nega a sincerament declarar-la bé cultural d'interès local, que és la protecció bàsica com a mínim de façanes i algunes estructures. I ho podríem fer perfectament. L'únic que han de fer és pagar un estudi a un arquitecte o alguna altra persona que faci aquest estudi per poder fer l'informe. No posen diners ni per fer l'informe per protegir una masia que fa 15 anys. Fa molt de temps, no és d'ara, no és d'aquest mandat, un regidor d'urbanisme va dir que totes aquestes coses eren antigualles. O sigui, és aquest el problema, que no hi ha una sensibilitat de pensar que les coses no estem parlant de patrimoni cultural solament, estem parlant de patrimoni ciutadà que ens donaria una altra manera de relacionar-nos amb el nostre entorn més propi, més de tenir coses nostres que també conservem i que ens donen un orgull de barri, sinó al final els barris són blocs.
Clar,
aquí volia... els interessos dels promotors urbanístics.
Aquí volia anar per allò, César, clar, estem parlant de que edificis, parlaves d'aquesta masia, parlem de l'estació de la Sagrera, que ajuda a explicar una mica la història del barri i la seva evolució, no? Si desapareix només quedaran fotografies.
Exactament. I pensem que quan parlo d'això estem parlant de l'exemple que he dit de Can Riera, la Torre del Fang que ha costat també, que estava una mica a prop, allà es proceda amb clot, ha costat conservar-la, però està declarada bé cultural d'interès. Però després, per exemple, una mica més a dalt, paral·lel pràcticament havia el tren, va el Rec Comtal, que ens està també costant que es conservin parts d'ell. Per exemple, al carrer Meridional, que és un carrer molt petit, que està pràcticament a Consell de Cent a Meridiana, hi ha una part del Rec Comtal, i la va ocupar una empresa i va tancar l'espai. Això és una cosa que denunciem des de fa també uns 10 anys. O sigui, l'Ajuntament té molt poca sensibilitat pel tema del patrimoni cultural que ens pertany a tots, no solament a l'Ajuntament, sinó a la ciutadania. És això el tema clau.
Doncs, senyor César Aguado, veí del barri, i, si em permets, historiador del barri, investigador del barri,
sí,
i a més soci de la plataforma PTP. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies pel vostre temps.
I aquestes, a tu per atendre'ns. Bàsicament, aquesta és la situació. De totes formes, hem de parlar i hem d'entendre que l'edifici va baix, serà enderrocat. Però la reflexió que podem fer davant d'això és sobre els perquès i si es donen les suficients explicacions a l'hora del per què es toca un edifici o s'enderroca un edifici que pot ser històric. Que sí, que possiblement de cara al barri, evidentment, són les obres que s'han de fer per donar més amplitud i treure obstacles que ja no tenen sentit. Però, la idea és, es podia haver aprofitat aquest edifici per equipaments o no? Possiblement. Això suposo que la resposta la tindran els tècnics i el per què i els projectes que hi han aprovats. Va, que de seguida parlarem de la llei de malbaratament alimentari. És una llei que es va generar el 2025 i que està en vigor aquest mes. El dia 1 d'aquest mes d'abril de 2026 ha entrat en vigor. I aquesta llei obliga a tots els agents de la cadena alimentària a Espanya a minimitzar el malbaratament alimentari. Destaca, bàsicament, i és una qüestió que ja més o menys ja es feia, oferir envasos sense una despesa extra per portar-te les sobres a l'hostaleria, per exemple. O prioritzar la donació d'excedents i establir plans de prevenció. I atenció, perquè les multes establertes arriben al 500.000 d'euros. Podrien arribar al 500.000 d'euros. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja està en marxa la llei contra el malbaratament alimentari en vigor des d'avui. Avui ja és legal. De fet, això de que et donessin un tàper a un restaurant per emportar-te el menjar ja es feia i ja estava, no? Donació, bàsicament. Però mirem cap al camp, cap als productors, en aquest cas. I també és una cosa que ja es feia aquí a Catalunya, en aquest cas, eh? Els productes que t'arriben al súper o al supermercat, en aquest cas, són productes que visiblement són estèticament correctes, que són els que busquen les empreses. Productes estèticament correctes, les pomes, les peres, plàtans, etcètera, etcètera. Però què passa amb els que estèticament no són aptes, entre cometes, per la comercialització? Doncs fins fa uns anys això es llançava o es donaven per fer sucs, etcètera, etcètera. Des de fa un temps, una empresa, o empreses, hi ha unes quantes empreses que es dediquen a reaprofitar i a recomercialitzar aquests productes amb uns preus interessants. Com, per exemple, Tal Qual, és una d'aquestes empreses, una empresa de Bellpuig. Tenim el seu cofundador, l'Oriol Aldomà, al telèfon. Oriol, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Clar, aquest mes ha entrat en vigor aquesta llei del malbaratament, però clar, sí. És que vosaltres esteu funcionant ja des de fa molt de temps, no?
Sí, correcte. Nosaltres ja fa 5 anys que estem funcionant perquè realment vam detectar una ineficiència dins de com la cadena de venda de fruita i verdura, no? De fet, molta d'aquesta llei que ha sortit, que em sembla fenomenal, però normalment té com una incidència ja de cara cap al consum final, a casa del client final o ja a la distribució final de la fruita i la verdura. Però realment el malbaratament d'aliments vam detectar que no passava només en aquesta part, sinó passar en gran part en la producció i distribució d'aquest producte. És a dir, hi ha directament molta de la fruita que no encaixa amb aquests requisits que tu molt bé deies, ja no arriba ni al lineal. Llavors, molts de nosaltres, per exemple, jo mateix, abans de conèixer més a profunditat el Marc, que ell és productor de poma, jo no me'n donava compte. Jo anava al supermercat i no em qüestionava per a res on estava aquella fruita més petiteta o aquella que no tenia el color que se li demanava, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Llavors, com comença l'aventura? Teniu la idea, però quin és el primer pas que es fa?
Bueno, bàsicament, jo i el Marc som amics de fa molt temps, però bueno, jo estava treballant de mestre, tenia un terç de jornada només, tenia molt temps lliure i el anava a veure molt sovint. I aquí, a les seves visites a la central de fruita que té, veia com ell, per temes de calibre, temes purament estètics, però completament estúpids, pel meu punt de vista, descartava tota aquesta poma, no? L'agafava dels palots, que són uns palots de 300 quilos, i netejava el palot, no? I netejava uh-huh. Perquè venen unes figures, no?, que venen a comprar pues, per les grans superfícies, i són els seus ulls, i si veuen poma petita al damunt, si veuen pues, una poma que, per exemple, no és que és bicolor, en comptes de totalment verda, doncs pues, ja aquell palot sencer perd més valor. Llavors ell el que feia era treure aquestes perquè no perdés aquest valor. Però clar, jo me les enduia i les consumia. I cada cop me n'anava enduint cada cop més i fins i tot les compartia amb amics i familiars. I els meus amics deien, ostres, aquesta poma Fuji, no? Que era una poma realment sí. Molt bona, ens encanta, porta'ns-en més. Llavors aquí va ser quan vam dir, ei, hi ha gent que està valorant aquest producte, hi ha altra gent que l'està tirant, què podem fer perquè això no passi, no? I realment és bastant decebent quan comences a veure tot el que passa al camp, no? Perquè no només passava en poma, que ell, sí, com a mínim, per sort, podia tirar-la al suc, que li pagaven a 10 cèntims al quilo, que no, sí. No cobria ni costos, que sempre es queixava, però com a mínim tenia una petita sortida, però hi ha moltes altres fruites i verdures que no tenen ni aquesta sortida. I vam estar investigant i vam veure que això que li passava a la poma li passava en tot. Pera, sí, carabassa, cebes, kiwis, etc etc. I aquí va ser quan em van dir, ei, hem de fer alguna cosa per poder treure tot aquest producte que algú, que són aquestes grans superfícies, no estan valorant i no les volen, i el pagès se les ha de menjar, i algú altre sí que les està valorant.
Oriol, i llavors, ara mateix, quants quilos manipuleu? Serien tones. Quantes tones? Perquè quilos suposo que eren bastant més, no?
Ara portem més de 5 milions de quilos rescatats i més o menys estem manipulant uns 60... No, et diria que uns... Home, 60.000 quilos a la setmana...
Ah, sí, aproximadament. Tampoc ara una xifra exacta, sí, sí, però aproximadament seria això, no?
60.000 quilos a la setmana, sí. Que no són pocs.
Llavors, tenim l'avantatge, que és la recuperació de tot aquest menjar, que no es llença, i que es torna a entrar dins de la roda de comercialització. El problema seria... L'aspecte seria el problema, bàsicament, que no entra dins els estàndards tòpics dels centres comercials, no?
Exacte. Ells els demanen uns estàndards de estètics, ells diuen de qualitat, però són purament estètics, perquè realment no valoren la qualitat ni el sabor com a tal, sinó que valoren, com he dit anteriorment, l'estètica. Ells diuen, doncs un exemple, no? El carabassó ha de medir entre tant i tant. Si fa menys, no el vull. Si fa més, tampoc no el vull. Carai. Però és un carabassó totalment apte, no? I el mateix passa, doncs, amb els kiwis, per exemple. Nosaltres comprem els kiwis que ne diem papallona, que són bàsicament dos kiwis que neixen junts, bessons, que estan molt bons. De fet, és millor perquè és un kiwi gran i tampoc no el volen. O el mateix passa amb els kiwis petits.
Entenc.
I això amb totes les fruites.
Llavors, pel consumidor, l'avantatge quin seria? El preu? Suposo, no?
Clar, el consumidor està podent rebre un producte nacional a un molt bon preu a la porta de casa seva i al mateix moment està pagant un preu just al productor, perquè nosaltres no deixem de pagar-li un preu just, i a més, està contribuint en contra d'aquest malbaratament. I aquesta és com la proposta de valor de tal qual.
Clar, però suposo que vosaltres també heu de tenir un marge de benefici. O sigui, el pagès un peu just, però vosaltres també, suposo.
Sí,
no?
Sí. Tot. Si no, això no...
Perquè si no funciona, això no tindria sentit.
Aquesta cadena i aquesta acció, si no es sosté per ella mateixa, no tindria cap mena de sentit. Llavors, ha de ser una economia viable, correcte.
I en quines zones... Clar, vosaltres treballeu online, però a quines zones de Catalunya funciona millor això? Perquè suposo que això... No sé si a la gran ciutat, a la urbe, funciona millor que a més a zona rural. No sé com va el tema.
Sí, no, normalment Barcelona, Madrid, València, Bilbao són els llocs on tenim més clients. Òbviament perquè és on hi ha més dificultat per rebre fruita i verdura, és on et costa més anar a comprar-la en una fruiteria. Llavors, rebre-la a la porta de casa et va molt bé. I després també a la zona de Lleida també tenim bastanta influència, però generalment serien ciutats, les ciutats més grans on hi ha més població i on hi ha més dificultat per accedir a fruita i verdura directa del camp.
Doncs, Oriol, felicitats per la idea, fes-la extensiva a tots, tant al Marc com als que tots i que treballeu a tal qual.
Sí, i tant, gràcies.
I gràcies per la xerrada i explicar-nos com funciona això, molt amable.
No, gràcies a vosaltres per la difusió, que al final és el que ens ajuda més a impulsar aquest projecte. I pensa que malbaratament d'aliments n'hi ha una gran quantitat i nosaltres no estem fent ni un 1% de l'acció que podríem fer aquí a l'Espanya, per exemple. Per tant, ens va molt bé. Gràcies.
Gràcies a tu, Oriol. Doncs ja sabeu, malbaratament alimentari és el què i és la lluita que hem de tenir. Estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, o també a través de la nostra aplicació. Busques Cope Catalunya i trobes totes les xerrades, les nostres i les de tota la cadena. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.